animal electroàcid de son avi mig penjat. Té un forat negre al terrat on hi habita l'home estàtic entre folk i dioptria, pasturant per l'univers. Amaneix música i vers amb la pedra de follia. Quan ressona la cançó inspirada del cantaire, es fornegen i s'enlairen estrelletes de colors. Noia de porcelana, buscava llum en el teu mirar, i això era com buscar papallones blaves damunt la mar. Pel camí tradicional, enrotllant les barretines, però també per noves vies, és l'artista més total de la còsmica visió. El desordre i el senderi, un lleó tocat pel geni que es descalça de debò. Quan ressona la cançó inspirada del cantaire, espornegen i s'enlairen estrelletes de colors.
Sol d'allà una cel de glaç dins el calaix d'un armari.
FM Larogeta Masi, Bilbo Iria Irratia.
Gaur itzalde berezia izango dugu Bilboko kafe antzokian, Marc Bioskaren Kataluniaren bi erronka aurrean, estatua eta hizkuntza edo hizkuntzak. Marc Bioska, gestore linguistikoa, egunon.
Egunon, bon dia.
Bon dia i gracias.
Gracias a vosaltres per convidar-me.
Ba, derrigorrez gazteleraz egin behar dut Markekin hitz egiteko, ni katalaneraz ezin hemen beratu eta ezin erabili. Egoeraz galdetuko diot lehenik eta behin. Mark, ¿cuál es la situación política que existe hoy en Cataluña a grandes rasgos? La situación política.
Doncs avui dia la situació ha rebut una transformació profunda respecte al panorama que teníem fa 7 anys. Principalment perquè hi ha un seguit de discursos, la majoria lligats a l'independentisme, al sobiranisme, que si bé eren presents, ara ja estan sent punters i ja estan començant a forjar una hegemonia dins de la societat. A més, també estem vivint una situació d'emergència social molt elevada. Catalunya, la crisi està pegant a tota l'Europa capitalista, o a tot el món capitalista, diguem-ne, però Catalunya, per una situació de dependència, no solament política, sinó també econòmica i financera, l'està tocant molt. I, per tant, estem, doncs, amb aquesta situació que és paral·lela d'emergència nacional i d'emergència social, que, si bé estem i ens posa en una situació molt delicada, també ens afavoreix veure quines són les sortides reals que tenim al nostre abast.
Una pregunta que nos hacemos en Euskal Herria. ¿De dónde viene, cómo ha surgido, sobre todo en los últimos meses, así lo vemos cuando menos, la fuerza de que el independentismo está demostrando en Cataluña?
Jo diria que és una acumulació de fets, és a dir, com totes les històries, la història de Catalunya també s'explica, doncs, en un pla més general i no solament anant a l'últim moment a veure si hi ha hagut canvis molt concrets. Per resumir una mica, direm que els darrers anys, o sigui, des de la transició autonòmica aquesta que n'anomenen, els fets s'han atropellat molt ràpid i darrerament encara més. Per posar dos exemples i d'elements que han forçat molt aquesta situació, podríem parlar tant de les manifestacions, la del 10J, com la de l'11 de setembre, que van aplegar 1 milió i 1,5 milió de persones al carrer, i també les consultes populars que es van fer a més de 700 pobles de tota Catalunya. Catalunya és un país, la Catalunya estricta, que té un, no arriba a un miler de municipis. Doncs a més de 700 es van dur a terme aquestes consultes, que si bé la participació va ser diferent en cada un, sí que dona la mesura de que la gent comença a creure que tot això és possible. La gent s'està mobilitzant i la gent fa política des d'un àmbit o d'un altre.
En los próximos meses, ¿qué puede suceder, en tu opinión, en Cataluña? Hay que tener en cuenta que CiU y RC que han firmado un acuerdo donde dicen que a lo largo del año 2014 va a haber un referéndum sobre autodeterminación, por decirlo de alguna manera. Y eso está muy cerca.
Sí. Clar, en principio la cosa hauria de ser molt previsible, perquè el pacte de govern està bastant cenyit amb uns punts molt clars, són quatre punts d'implementació de governabilitat que estan sobre la taula, i com tu dius, el 2014 és la data pel referèndum i és molt a prop. També val a dir que la data del referèndum té una clàusula que si els dos partits es posen d'acord en suspendre la convocatòria del referèndum, poden suspendre la convocatòria del referèndum. Esperem poder-lo celebrar. En qualsevol cas, suposo que el que veurem és, vaja, les propostes catalanes que surten del Parlament. Espero, sobretot, que les expliquin bé i, sobretot, que vagin sumant més partits polítics dins d'aquest acord. I no ho sé pas què veurem de la part, diguem-ne, de l'Estat, de quina manera anirà responent a tot aquest procés. Per exemple, l'acord, hi ha voluntat d'internacionalitzar i d'anar a veure agents europeus que donguin el vistiplau al procés. No ho sabem com respondrà Espanya davant d'aquests fets. En qualsevol cas, diguem-ne, estem en uns moments molt emocionants, la història s'ha comprimit i en molt poc temps estan passant moltes coses.
Una amiga, recuerdo, me comentaba en septiembre que este tema está en la calle, en las conversaciones cotidianas de taberna, de la panadería, del supermercado. ¿Qué ambiente se respira en este momento en Cataluña en relación a este tema?
Sí, sí, és com tu dius, diguem-ne, la independència o la qüestió nacional, diguem-ne, s'ha vulgaritzat molt. Ara està a l'abast de tothom, és una cosa que se'n parla i és molt present. Què en diu la gent? Doncs vaja, hi ha de tot, però la preocupació, i et torno a dir, o sigui, naturalment la qüestió nacional és vista cada vegada amb més simpatia, o sigui, el personal se n'està donant de que Espanya no fa gestos, perquè de fet no fa gestos per intentar d'apropar-se a trobar solucions col·lectives al que podria ser un encaix nacional de Catalunya dins de l'Estat, o sigui, no fa ni aquest esforç, però a part de tot això hi hem de sumar tota la part de la crisi social i tot plegat. Llavors, el catalanisme, l'independentisme, està donant paràmetres on fa visible de que un estat independent serà un estat amb molt més recursos i socialment més just que l'estat on som ara. I això fa que cada vegada vagi quallant més i vagi entrant en un tipus de capes socials que potser anteriorment el catalanisme conservador, per exemple, de Jordi Pujol, doncs no hi havia pogut penetrar. Però ara, des d'aquesta dimensió també social, comença a entrar dins d'espais que abans li eren vetat.
El independentismo catalán está claro que en estos momentos, o el soberanismo también, hablan en catalán. ¿También piensan en catalán, en clave de catalán?
Jo crec que sí, o gran part sí. A més, bueno, vaja, per la nostra situació i composició, els països catalans estan formats per, a grans trets, per tres països. Hi ha la Catalunya estricta, la que no coneixem, encapat del País Valencià, encapat de les Illes Balears. A més, també tenim un petit Iparralde i tenim una part que és una franja de Ponent, que és una part d'Aragó, però on també s'hi parla molt el català. Les coses permeten somiar a la Catalunya estricta. A la resta de països catalans, francament, la situació és molt, 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 molt fràgil i molt vulnerable. O sigui, no, mai havíem vist un embat de l'espanyolisme de la mesura que ja està venti prohibint el català deixat de ser requisit per la funció pública a les Illes Balears. Al País Valencià hi ha més de 100.000 nens, més de 100.000, que han demanat poder fer classes amb la línia en valencià i la Generalitat no posa a disposició ni els professors ni les classes. I sense anar més lluny, a la franja de Ponent, que és un territori, és territori aragonès, però on sempre s'hi ha parlat català, la llei de llengües que havia aprovat el PSOE a l'anterior legislatura, ara l'han canviat i ja no parla de català, sinó que parla d'aragonès oriental. O sigui, ja és tal la paranoia que ja arriben a prohibir fins al nom de la cosa. És a dir, a la resta de territori sí que podríem parlar de que la cosa està fotuda.
Por otra parte, la situación del catalán en Cataluña en estos momentos supongo que permanecerá bastante estable en relación a los últimos tiempos, pero tenemos un nuevo ataque y es la ley del ministro español, el señor Wert, que quiere imponer de alguna manera el castellano. ¿Cómo se ve este problema en Cataluña?
Doncs hi ha, a Catalunya sí que hi ha certs consensos que més o menys agrupen a tots els partits democràtics o de tradició democràtica, diguem-ne, i catalanista. És a dir, els independentistes més el PSC, els socialistes. Aquest és un tema, per exemple, que és innegociable. O sigui, la percepció de que la immersió lingüística ha funcionat molt bé perquè ha donat les possibilitats a tothom que hagi nascut en aquell país a accedir al català en plena llibertat com la resta dels seus companys, s'ha vist perfectament. És que al cap i a la fi estem parlant d'immersió lingüística, que és el model que utilitzen tots els països més o menys civilitzats, és a dir, amb la seva llengua pròpia, intentar donar les oportunitats a tothom perquè encabat tingui opcions de desenvolupament social iguals als altres, facilitar-los i aquest aprenentatge. Si te'n vas a Madrid també en fan immersió lingüística, si te'n vas a París també et fan immersió lingüística, si te'n vas a Berlín també et fan immersió lingüística. És a dir, aprens la llengua pròpia i això no va en contra de poder desenvolupar la teva. Però, bueno, en fi, sí, s'està vivint com un atac frontal i són coses que només fan més que sumar elements. Bueno, hi ha qui diu que cada vegada que el Bert obre la boca, doncs generem 1.000 independentistes més.
Con una Catalunya independent és un escenari possible, a corto plazo, además. ¿Qué desafíos tendría delante la lengua catalana?
Doncs,
lengua i cultura.
Sí, doncs jo crec que bastants. Primer de tot, hem de pensar quin tipus de model volem pel futur per la llengua catalana i pels ciutadans de Catalunya. És a dir, si posem que es proclama un nou estat, aquest nou estat haurà de regir-se per algunes lleis o si s'agrupen per una Constitució, hi haurà uns drets de ciutadania i aquests drets de ciutadania també tindran incidència amb els drets lingüístics d'aquesta ciutadania. A part d'aquí, nosaltres hem de pensar què volem fer. Què volem fer? I diria que ens hauríem d'allunyar una mica del marc del marc dual espanyol. És a dir, que sempre ens ha obligat a pensar en euskera espanyol, català espanyol. Potser ho podem ampliar. Per exemple, a Catalunya ara mateix s'estan parlant més de 280 llengües. Segur que a Euskal Herria s'estan parlant centenars de llengües. Quin paper ha de fer la llengua pròpia? Quin paper ha de fer l'euskera? Quin paper ha de fer el català? Doncs probablement hagi de ser l'element que vertebri tota aquesta diversitat. Però sempre amb un pla de pluralitat, on tota la gent que està vivint aquí, tots els nostres conciutadans, no veguin agredit el seu background que porten a nivell lingüístic, és a dir, tot el que duen, i no fer-ho dual solament amb euskera espanyol o català espanyol. En qualsevol cas, són coses que n'haurem de començar a parlar i són coses que, si les fem ben fetes, podem sentar fins i tot precedents de com gestionar lingüísticament països complexos que pot ser replicat a d'altres punts del mapa.
Hoy realizas la enésima visita a Euskal Herria. ¿Qué diferencias a grandes rasgos puedes observar entre nuestros dos países en cuanto a lengua, cultura, autodeterminación?
Home, doncs, francament, sí, sempre, des de Catalunya, sempre la visió havia estat que, doncs, que el País Basc, Euskal Herria, havia marcat les pautes o havia estat prou imaginatiu per generar horitzons de futur de desenvolupament nacional, de desenvolupament social. I ara sí, el que sembla és que potser a Catalunya, diguem-ne, s'han accelerat un seguit de factors que la fan fer capdavantera. Alguns dels moviments que estan fent avançar més aquesta situació són molt frescos, és a dir, neixen de zero. Per exemple, han entrat al Parlament la CUP. La CUP sempre s'ha mirallat amb l'Esquerra Berchale, o sigui, hi ha bon rotllo amb l'Esquerra Berchale, però ja hi notes un aire més fresc i molt més lliure que el que potser ara representaria més l'Esquerra Berchale tradicional, o com aquí s'ha pensat sempre l'independentisme. En qualsevol cas, entenc que seran processos paral·lels i haurem d'estar atents els uns als altres per anar veient i anar aprenent quines coses es poden fer millor. Sempre ho han fet i ho seguirem fent.
En el plano social, hemos hablado de Estado, lengua, cultura. Está claro que ya estamos, gracias a Madrid y Bruselas para empezar, con muchas restricciones y vienen más. ¿Dónde queda este plano en este momento?
Doncs per alguns diputats del Parlament de Catalunya, no per la majoria, per desgràcia, queda el primer pla. És a dir, per exemple, aquest dia abans estava citant la CUP, que és un partit que ha entrat amb 3 diputats per la circumscripció de Barcelona, és l'independentisme clàssic dels anys 60 i 70 combatiu, a més ha interioritzat gran part dels moviments socials i ha servit per fer molt visible de que comença a haver un discurs que solament la justícia social, la justícia nacional i la justícia social han d'anar de bracet. És a dir, no té sentit fins i tot desenvolupar un estat o unes estructures d'estat si no és reformulant profundament què fem nosaltres i com ens organitzem col·lectivament i de quina manera o altra trobem sortides i expectatives amb aquest tipus de tirania del mercat financer que ho estan desballestant tot. T'ho he dit abans i ho vull tornar a dir. Tens la percepció, com veus a Euskal Herria, que sí que hi ha crisis, que sí que hi ha coses, però si tu vens a Catalunya, te n'adonaràs que hi ha set, però terrible, terrible, terrible. És a dir, generar expectatives avui dia a la ciutadania o d'acord amb la ciutadania, caminar amb la ciutadania cap a un estadi polític que no inclogui justícia social, és una estafa.
Vamos a ir terminando, Marc. Sé que te faltan pocos minutos para que des la charla hoy en el Café Antzokia y no te quiero robar más tiempo. Se dice que una persona pesimista es una persona bien informada. De todas maneras, con respecto a la situación, por empezar, de la lengua, cultura y la autodeterminación de Cataluña, ¿optimista?
Sí, sí, sí. Sense cap dubte. Sí. Sí, sí. No és que siga molt gran, però ja tinc un mínim de memòria i aquest mínim de memòria em permet comparar que en els darrers anys estan passant coses que en fa no tants no haguéssim ni somiat. Per tant, cal ser optimista. O sigui, si hem estat capaços de mobilitzar gent fent les consultes, hem estat capaços de mobilitzar gent contra les desocupacions de les cases, bueno, el que en castellà se'n diu desahucios, que abans estàveu parlant vosaltres, em sembla, d'una mania d'Onosti. O sigui, un país que genera anticossos i que és capaç de veure respostes com les que ara estan passant a Catalunya en molts àmbits, et fa ser optimista, et fan tindre ganes de seguir vivint en aquest país i de millorar-lo, perquè en definitiva tots hi puguem estar millor, que d'això hem vingut a jugar, a estar bé i que els del nostre voltant també estiguin bé.
Marc Biosca, gestor lingüístic, mil esker, eta nahi duzun arte, edo moltes gràcies, adeu.
Eskerrik asko, zarkada bat, agur.
Berdin, agur.
Elisabet, ning m'he fet amb una rosa, nanc tronada tradició, però en fi he d'entregar-la. I colors i ara el de rosa.
Pensaré en tu.